Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compremos vivienda así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo.
Where's all the money gone?
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Ion Sindreu, bon dia.
Molt bon dia.
Com estem, Ion?
Estem molt bé.
Estem a Barcelona, bàsicament.
Sí.
A diferència, normalment, a aquesta hora, al Suplement sempre marxem cap a Londres. La setmana passada, evidentment, hi havia eleccions i no hi va haver secció. Avui recuperem l'esperit econòmic d'aquest programa.
Va ser intens. A més, a la campanya vaig rememorar aquella època meva en què vaig venir a cobrir l'1 d'octubre amb Cayetán Álvarez de Toledo, perquè vam coincidir a Sant Julià de Ramis. O sigui, va ser...
Sí, això em va sorprendre moltíssim. Què hi feia Cayetán Álvarez de Toledo a Sant Julià de Ramis? Perquè ho va deixar anar durant aquesta campanya
electoral. Ho va dir, en algun moment?
Sí, sí. No, crec que va ser durant el debat de TV3, precisament. Va deixar en orar que l'1 d'octubre ella era Sant Julià de Ramis. Tu vas venir aquí com a columnista del Wall Street Journal a fer la cobertura de l'1 d'octubre, no?
Sí, bé, llavors era reporter de peu, diguem. I sí, clar, ens van enviar allà perquè era on anava a votar el Carles Puigdemont. Llavors jo crec que allà hi havia major concentració de mitjans estrangers i també espanyols, no? En aquest sentit crec que tots dos vam acabar coincidint una mica a la mateixa zona.
Sí, ella hi anava com a periodista del Mundo.
Era ella i un altre periodista del Mundo, sí, que hi van anar. I realment jo recordo que, a més, i aquí vaig tenir un instint lamentable, perquè em van dir, vés-te'n a Sant Julià, que votarà el Carles Puigdemont. I vaig dir, vinga, va, aquí no hi passarà res, no? És a dir, perquè aquí no vindrà la policia. Estarem avorrits allà, tots els periodistes jugant a petanca. I al final va ser absolutament el contrari. Per tant, ens vam divertir.
Doncs aquest és... Amb Cayetán Álvarez de Toledo vas intercanviar algunes paraules, o no?
Sí, vam estar parlant abans, sí.
Ha estat la revolució, sens dubte, d'aquestes últimes setmanes i d'aquesta campanya.
Totalment. Ja llavors vaig veure que era una persona ben curiosa, no?, que apuntava maneres.
Veurem com acaba tot plegat després d'aquestes eleccions. Avui amb el Ion Sindreu parlem d'unicorns. Some cats and rats and elephants, but sure as you're born, the loveliest of all was the unicorn. A veure, el Ion Sindreu ja el coneixeu, és columnista del Wall Street Journal, la seu que tenen a Londres. Avui és a Catalunya de visita, perquè evidentment ets català i et toca venir aquí sovint. Normalment fem seccions de economia, però avui em dius, no, és que vull parlar d'unicorns. A veure, unicorns en termes financers, què és?
Clar, unicorn no seria l'animal mitològic, però sí que hi ha una mica, no, la metàfora d'un ésser molt valuós, no? Llavors, d'això és un terme que es va popularitzar ja fa uns anys per parlar d'empreses start-up, que segur que us sonen, no? Són aquestes empreses petites en què hi ha un senyor molt emprenedor que diu que té una gran idea i llavors venen aquests inversors i posen muntanyes de calés. Doncs quan una d'aquestes startups augmenta de valor per sobre del que, diguem, al món anglosaxó en diuen un bilió, però que aquí són 1.000 milions, que aquí hi ha sempre una confusió.
Sí, una empresa nova que fa un paston.
Sí, que ja té un paston, perquè ens entenguem, en el moment en què surt a borsa. No, perquè normalment la manera com aquestes coses funcionen és que aquestes empreses emprenedores, startups, que no fan diners, perquè no en fan, és a dir, estan allà per la idea, no? Tenen una idea brillant, i llavors venen una sèrie de senyors que se'n diuen venture capital investors, que bàsicament són gent que posa diners no perquè ja vegin que una empresa és rendible, sinó perquè valoren molt aquesta idea i, per tant, encara que totes les finances de l'empresa siguin un absolut desastre, ells estan disposats a posar-li una muntanya de calés i els recuperen quan l'empresa surt a borsa, no? És a dir, ells no hi són perquè aquella empresa competeixi no? amb, jo què sé, amb General Motors. Hi són perquè quan surti a borsa, llavors venen els inversors de debò, els normals, aquells que hi posen diners en principi perquè l'empresa faci calés, que ells venen la participació que tenien i llavors es fan d'or. El que ha passat amb aquests...
A la pràctica, una empresa unicorn seria Facebook, Twitter,
exacte,
Uber,
no,
LinkedIn...
No tenen per què ser tecnològiques, però és com ha estat en els darrers 20 anys. No? Llavors, el que és curiós d'aquests unicorns, i per això se'n parla tant, és que, clar, en el moment que surten a borsa ja són molt valuoses com a empreses. No? Ja no és aquella història del petit garatge cada cop surt a borsa i els inversors es fan d'or, sinó que ja parlem d'empreses monstruoses, per exemple Facebook, en el seu dia, quan va sortir a borsa, era propietat del Mark Zuckerberg i ja feia diners, vull dir, era un altre concepte, no? Llavors estem en aquest món en què totes aquestes tecnològiques, en el moment en què ja apareixen en els mercats públics, a la borsa, en què tu i jo podem comprar accions, ja són verdaders monstres.
Quants unicorns calcules que hi ha ara mateix?
Es calcula que n'hi ha uns 320 escaig a tot el món. I llavors, això hi ha una empresa que ho segueix i més o menys et va dient. I diuen que el valor col·lectiu és d'aproximadament 1,1 bilions de dòlars. Vull dir, que no està gens malament com a part de l'economia.
Molt bé. Què ha de tenir una empresa d'aquestes característiques? És a dir, tu has de tenir una idea inicialment, no? Entenc, que algun inversor aposti per tu,
sí.
I després és indefugible que acabarà sortint a la borsa. Aquest és el procés estàndard?
No és indefugible, és a dir, tu podries quedar-te-la, no? És a dir, tu podries quedar-te-la com a teva. El Mark Zuckerberg, per exemple, es podria haver quedat amb Facebook, no? I que aquesta empresa fos privada i que no, doncs, llavors ningú podria comprar-la i vendre a la borsa, perquè ens entenguem, no? Hi ha grans empreses privades al món. Aquí, per exemple, a Catalunya tenim Celsa, no? Que és un gegant de l'acer, que és propietat d'una família i no és de ningú. Ara, per què surten a borsa, no? És la pregunta. Surten a borsa, tradicionalment les empreses sortien a borsa perquè és on hi havia els calés, no? És a dir, això que dèiem, tu, quan eres una empresa en un garatge, només calia que, no, un milionari et donés, doncs, una petita part dels diners que tenies estalviats, a veure si sonava la flauta, i amb això ja feies. En el moment en què tu ets una empresa massiva, ja en un mercat o que comences a créixer, el que tu vols és més diners. Llavors, a les borses, tradicionalment, hi havia moltíssims diners. Què ha passat darrerament? I això n'hem parlat tu i jo alguna vegada. Que si hi ha una bombolla en algun lloc, en els mercats, no és a les borses, o almenys jo crec que no és a les borses, és en aquests mercats privats on hi havia totes aquestes empreses, no?, que en el seu dia doncs, potser doncs, trobaven algú que els ajudava a créixer, però ara hi troben una muntanya doncs, de fons de pensions, de vaja, gent i empreses amb molts diners disposats a fer-les créixer molt. Llavors, tu podries dir, home, doncs llavors no cal, no?, que surtis a borsa, ja queda-te-la. Això, per exemple, l'Elon Musk, el senyor aquell dels cotxes i els llançaflames, que n'hem parlat, darrerament ha estat dient, ostres, ja m'agradaria que l'empresa fos privada perquè no em toquessin els nassos, no? I a més això li diu a la cara, la gent que truca per preguntar-li com va l'empresa, que jo hi he posat els diners, ell diu, no, ostres, deixa'm de tocar-me els nassos. Però hi ha una gran força que els porta a sortir a borsa, que és que quan, si tu has treballat mai en una empresa d'aquestes startups, saps que no et paguen gaire bé, sobretot al principi. El que fan és donar-te accions de l'empresa, no? Llavors, clar, tots els empleats d'allà
volen que
surti a borsa per llavors vendre les accions i fer-se d'or. I et pots fer milionària amb una cosa d'aquestes.
Anem a casos particulars. Comencem per Facebook.
After 2016, when we saw what Russia tried to do in interfering in the election, we've implemented a lot of different measures. But one of the things that's unclear is actually what is the definition of a political ad.
Aquest és Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, com dèiem, un dels unicorns icònics, perquè Facebook es va fundar el 2004, van a guanyar en valor, va sortir a la borsa el 2012, va arribar a estar valorada amb 100.000 milions de dòlars, i no sé si gairebé 7 anys després d'aquesta sortida a la borsa, Facebook continua sent l'unicorn icònic i tan ben valorat, o com que la xarxa social també perd una mica, o li han sortit competidors, o s'ha envellit d'alguna manera.
Més que competidors, tots aquests dubtes que ara escoltàvem a Mark Zuckerberg adreçar, que és la propietat no, de les dades, és a dir, què estan fent amb les dades de la gent, fins a quin punt doncs, els reguladors poden entrar i fer mal doncs, al seu model de negoci. Ara, sí que sembla que Facebook, bé, des que va sortir a borsa, ha estat una història d'èxit, i com dic, ja era una empresa que feia molts diners. No ha estat la sortida a borsa més milionària, perquè el 2014 va venir el eBay anglès, xinès, que és l'Alibaba, no sé si us sonarà,
sí.
I bé, va sortir per 170.000 milions de dòlars, per tant, duplicant Facebook.
El cas de Facebook és comparable al de Twitter, al de LinkedIn, és a dir, han sigut trajectòries paral·leles, més o menys, pel que fa a aquesta sortida a la borsa, aquest model de negoci?
Som en un moment en què sí, és a dir, els inversors les veuen com a similars, però llavors aquí és on hem d'entrar a parlar de si realment ho són, perquè com diem, Facebook era un negoci que feia molts diners. Twitter, quan va sortir a borsa, no en feia de diners. Els que ara estem veient sortir encara en fan menys. Per exemple, acaba de sortir una empresa que no sé si et sonarà, que es diu Pinterest. Jo ho he vist algun cop allà a internet i és com gent que...
Són anuncis, això?
No, pengen com fotos. És una mena de xarxa social, també. Però hi va sortir també Snapchat.
Sí.
Clar, aquí ja comences, no? És una mica allò...
El pastís tampoc és tan gran com per repartir tanta...
Allò ja és l'Arturo Vidal de la plantilla. Ja estàs tocant una mica a fons. Darrerament va sortir Lyft, i que és un dels principals competidors d'Uber.
A veure, Lyft, deixa'm il·lustrar.
Nope.
Això és un anunci de Lyft, que és una mena de... Mira, aquí estan demanant un taxi, no? Vull dir que...
Sí.
És un servei de transport.
És un dels principals competidors d'Uber i nosaltres...
On opera això? Perquè això aquí no ho tenim, no?
Als Estats Units, doncs, és molt popular, per exemple. Vam escriure en el Wall Street Journal com, per exemple, el que ha passat amb aquesta lluita per sortir a borsa entre Uber, que encara no ha sortit, sortirà en el futur, es diu que enguany, és que, clar, inicialment Uber va créixer molt més. I de fet, va seguir unes tàctiques bastant lletges, anant a tots els inversors i que amb què Lyft estava parlant i dient-li no parleu amb Lyft, parlem amb nosaltres. Però després van tenir doncs una mala època en què el
s'han fotut una patacada històrica.
Una patacada, el seu fundador el van acusar doncs de conductes de gènere, per dir-ho suaument, doncs poc adequades. I a Lyft, al final, els hi ha passat, no? Els ha avançat i va sortir a borsa i va aixecar molts calés, però des de llavors ha començat a caure el seu valor, no? És a dir, una vegada les accions han sortit, ells ja tenen els diners, no? És a dir, aquí, ells ja han venut les accions el primer que passa. Llavors és aquest primer que passa que s'ha de preocupar de vendre-la a algú altre. Però clar, Lyft no fa diners, Uber no fa diners, Pinterest no fa diners. És a dir, estem parlant de gent que està donant mansalves de calés a empreses que perden diners. Llavors, aquí ens hem de preguntar què està passant. Vull dir, el meu cas preferit, no sé si has sentit a parlar de WeWork.
No.
WeWork, no. A Londres, per exemple, quan tu, si tu hi vas de vacances un d'aquests dies i mires pel carrer, veuràs que hi ha moltes oficines que posen WeWork. I WeWork és una mena de meta-cosa en què és una
sembla
empresa...
Sembla un eslògan polític, no? Vull dir...
El que fan... és llogar espais per les mateixes startups. Llavors, ells el que fan és lloguen un edifici d'un senyor, d'oficines, i llavors li posen allò, aquells billars i aquelles coses que es veuen a les pel·lícules, saps allò que fan que hi hagi cervesa a l'oficina? Aquestes coses que fan com de guai Silicon Valley, i llavors ho tornen a llogar en aquests emprenedors, no? Aquests joves Pau García Milàs, i entremig perden calés.
Aquest jove és Pau García Milà, va fer gràcia.
Per entendre'ns, sí, no? Perquè poseu la imatge de qui és el tipus
de Pau García Milà.
Bé, ell va vendre l'empresa aquella que tenia iOS, crec que Telefònica, per tant, li ha anat bé la vida.
S'ha jubilat ja.
Però és que aquesta és la gràcia de les startups. No hi ets tu per arribar a ser normalment, Mark Zuckerberg. Tu hi ets,
per
vendre-la a algú i ja t'has fet d'or. Però el que és graciós és que aquí hi hagi una empresa que ells mateixos sortiran a borsa també amb aquest tipus d'inversors, que són una empresa de gestió d'immobles normal i corrent, que perd calés, sí, i que tu com a inversor els hi dones calés perquè els hi paguin les Coca-Coles amb pèrdues als Pau García Milà de Londres i d'Estats Units. Dius, ostres, això té una gràcia tremenda.
A petita escala, tenim històries d'èxit a la catalana, també, d'empreses com aquesta, que hagin estat una startup que al final s'han aconseguit vendre o han sortit fins i tot a borsa? Casos recents, unicorns catalans en tenim o no?
Jo crec que hi ha l'aspiració que en tinguem, amb tot això, sobretot el que hi ha ara és molt interès en allò que se'n diu fintech, que són aquestes startups tecnològiques que el que proposen són solucions financeres als bancs, no? Per exemple, doncs de pagament a través de fronteres amb moneda estrangera i totes aquestes coses. Veurem si funciona. Jo tinc cert escepticisme perquè crec, com dic, que l'objectiu, diguem, econòmic d'un país pel que fa a les startups no són les startups. Les startups les venen a les empreses grans, al final, sinó seria tenir les empreses que compren les startups, no? I això, doncs, malauradament, a Barcelona doncs no en tenim.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, acompanyats de Lyon Sindreu, columnista del Wall Street Journal. Normalment el saludem a Londres, avui el tenim a l'estudi de Catalunya Ràdio. Lyon, per acabar amb aquestes empreses, amb aquests unicorns, amb aquestes empreses noves, recents, que han sortit a la borsa i que s'han fet d'or, fixem-nos en el cas de Spotify, aquest fantàstic sistema. Jo pago perquè em vaig cansar dels anuncis, a part que pels que fem ràdio és una eina fantàstica, vull dir que ens va molt bé.
Sí que és veritat.
I em vaig cansar dels anuncis i crec que la quota ara està en 10 euros al mes.
Que no està gens
ara malament. Els pago a gust, també, vull dir, els pago encantat perquè crec que fan un servei magnífic, perquè tu tens la discoteca de tot el món mundial allà. Vull dir que
sí, hi ha dubtes de fins a quin punt ells ho poden fer profitós. De fet, va sortir a borsa l'any passat i ha perdut en borsa des de llavors. El que és molt curiós de Spotify, i ara mateix un dubte als mercats, i sobretot els bancs estan acollonits, perquè no saben si... Spotify va fer un invent que no se sap si ara tots aquests unicorns també doncs se'l faran seu, i, per tant, trauran un negoci als bancs, que és el model tradicional de quan surts a borsa, és que tu vas a un banc d'inversió, que són aquests senyors que coneixen moltes persones, no?, en els mercats, i els dius, escolta'm, digue'm a quin preu he de sortir, parla amb els inversors, tu t'ho arregles, em trobes els inversors, i és més, si quan surti a borsa resulta que el preu comença a caure, tu potser fins i tot em compres unes quantes accions perquè així jo quedi millor, perquè és com molt lleig això de sortir a borsa i que el preu caigui, no? Totes aquestes empreses el que volen és, en tot cas, guanyar una mica menys de calés i que pugi, perquè així queden molt bé en els diaris com el meu. Però llavors Spotify va dir, mira, jo a mi no em dóna la gana pagar els calés a aquests banquers, jo el que faré serà una cosa que se'n diu llistat directe, jo poso les accions a venda i qui vulgui que ja les comprarà. Clar, això normalment és bastant perillós, però com que estem en aquest moment de màxima efervescència d'aquestes empreses, resulta que, mira, li va anar molt bé. Llavors, clar, si la resta comencen a imitar-ho en els bancs, que ja no estan passant gaire bona temporada, sobretot els bancs d'inversió, doncs se'ls ha acabat aquí una mica el que se'n diu el xollo, eh? Per tant, s'ha d'anar amb compte.
Jon Sindreu, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al suplement, un diumenge més. Avui hem descobert que eren els unicorns a la part financera, si més no.
I
que
tant.
Tinguis bona tornada cap
els
a Londres.
Els altres encara no sabem per on paren, eh? Ves que no parin pel congreso.
Sí, ves alerta, va. Fem una pausa i tornem. Fins ara.